Doncs mira, avui tenim tota una pila de dies mundials. Per exemple, avui és un dia tan important, aquest se celebra a Espanya, com és el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i de Teixits. Ja saps que a Espanya som pioners a tot el món, almenys una cosa bona que sí que tenim aquí a casa nostra en el tema de les donacions. I per tant, avui a Espanya, 7 de juny, se celebra el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i de Teixits. També és el Dia Mundial del Corredor, que ja saps que és una febre que va començar fa uns quants anys, escolta, de sortir a córrer i curses i històries. Si ho fas bé, doncs benvingut sigui, tot l'exercici és bo, però si ho fas bé, si no, se't pot reproduir alguna lesió als genolls, cadera o fins i tot esquena. Avui és el Dia Mundial de la Innocuïtat als Aliments i també és el Dia Mundial dels Drets del Naixement. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, avui, dimecres 7 de juny del 2023, hores d'ara, acostant-nos als 24 graus a la ciutat de Lleida, tenim un dia ennuvolat. Parlo de la ciutat de Lleida, totalment ennuvolat, de núvols mitjos i alts. De tant en quant doncs, veiem el sol, però allò, com si tinguéssim una cortina entremig, i per tant això el que farà és que la temperatura màxima avui no es dispari, aparentment, si no és que acaben sortint els núvols, perquè ja saps que el sol és fortíssim. L'Armando Álvarez, que segur que ens comentarà aquestes dades divendres, però m'avançava, ja que les precipitacions del que portem, bueno, del dia 6 de juny, van estar doncs irregulars, com sempre, en aquestes darreres jornades. Per exemple, vam oscil·lar des dels 8 litres al Pont de Suert, 9 a Solsona, Port del Comte, a Sant Romà d'Abella, 10 a Castellnou i a l'embassament de Talarn, 12 al Pinell, al Solsonès, 13 a Oliana, 15 a Coll de Nargó, fins als, per exemple, 47 a Cambrils del Solsonès o 25 a Terradets. Aquestes són les precipitacions. També a la zona de Cervià de les Garrigues, pràcticament 17 litres o 27 al Cogul. I a Lleida, doncs a Lleida 0,4. És a dir, que si no et va enganxar al carrer ni et vas assabentar que havia plogut. 0,7 a Juneda, 0,8 a Tornabous, 2,5 a Guissona, 4 a les Borges Blanques, als Omellons, 3 als Alamús, a Vinaixa, al Matret. Ja ho veus, tot el que és aquesta zona, doncs amb poca incidència en les precipitacions. Però vaja, que segueix plovent i benvingut sigui, sobretot quan tenim doncs tant problema de reserves d'aigua als embassaments. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el David Torres avui. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida la nuvolositat va incrementant-se sota la influència del front de la borrasca Òscar. El cel cobert al Pirineu i més núvols a la resta tornen també els ruixats al Pirineu amb tempestes ocasionals, però no tan destacats com a dies anteriors. Temperatures sense gaires canvis, excepte descensos de les màximes al sud, amb valors entre els 30 de Lleida i els 25 de Viella. Tindrem vent fluix del sud i demà dijous, cel variable i enterbolit, al matí amb núvols baixos i boirines a punts de la depressió central, sense descartar bancs de boira, i a partir de migdia seguirà la probabilitat de ruixats al Pirineu. Les temperatures sense gaires canvis, arribarem a màximes de 31 a Balaguer, 30 a Lleida, 28 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella, i les mínimes de 15 a Lleida, 14 a Balaguer, 13 a Tàrrega i 11 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. A punt d'arribar a les 12:25 minuts, quina és la darrera hora?
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs mira, la darrera hora és que la rave il·legal que s'està fent al costat de l'embassament de Santa Anna a Ivars de Noguera des de dissabte continua activa. Ara, això sí, anant marxant algun que altre assistent. Segons els Mossos d'Esquadra, ahir a la tarda en quedaven uns 300, que no són pocs, van marxant, a poc a poc, amb comptagotes, però clar, vull dir que aquí no hi ha cap mena de control, ni d'organització, ni res de res. No saps quan comença, quan acaba, quant temps hi estaran, si deixen molta brossa, si fan foc, si no, on tenen les aigües residuals. Res, no hi ha cap mena de control. No hi ha cap mena de control. La policia s'està limitant, els Mossos d'Esquadra, a controlar l'accés. És a dir, no deixen entrar ningú i els que marxen, que no marxen amb cap multa, només els hi fan un control d'alcoholèmia i de drogues. Només faltaria que marxessin i causessin algun accident per la carretera. Però ja està. Res més. Mira, en un d'aquests controls, per exemple, ahir a la tarda hi va haver un incident quan una jove va ser aturada i se li va demanar que obrís el maleter del cotxe. Estava marxant, eh? Va aprofitar per fugir i tornar a la festa i en aquell moment va estar a punt d'atropellar un policia, per exemple. Però no passa res. No passa res. 5 Mossos d'Esquadra ferits dissabte, quan anava el comboi per muntar tota aquesta història. Què ha passat? Res. No passa res. El SIGME, que és el Sindicat de Comandaments Superiors dels Mossos d'Esquadra, ha demanat ja avui actuar amb fermesa amb aquesta rave d'Ivars de Noguera i ha alertat que Catalunya no es pot convertir en un paradís per a aquestes activitats il·legals. Diuen, instem al departament a actuar amb la celeritat i fermesa necessàries. Amb un polític, eh? Celeritat. Bueno. En fi, ells diuen que consideren intolerable l'atac violent per part de participants a la festa contra 5 agents que van quedar ferits de diversa consideració i reclama una estratègia clara davant d'aquesta activitat i acabar amb la impunitat d'organitzadors i participants. Paral·lelament, tampoc m'agradaria dir que és el mateix, paral·lelament el tema de les ocupacions, tranquils, perquè a Catalunya és la comunitat de l'Estat on més n'hi ha, doncs perquè no hi ha massa conseqüències. Doncs això és el mateix. A mi, a part de tota la part de sostenibilitat, ecologia, com deixaran el terreny, etcètera, etcètera, i de la impunitat, el que em pot arribar a fastiguejar més, no sé si a tu també, si ho és o no ho és, envia'm un missatge al nostre número de WhatsApp, al 664-526-180, 664-526-180, és que si jo un dia me'n vaig amb els meus fills un cap de setmana i me'n vaig a acampar allí i ho farem tota la cura del món, ni encendré foc, vaja, quan marxi no es notarà que he estat allí, vindran i em posaran una multa i l'hauré de pagar. Aquest és el problema. O sigui, al final una persona responsable que un dia vols fer gaudir del paratge a l'aire lliure sense molestar, evidentment sense ficar música forta, sense deixar res de brossa, cuidant el medi ambient, poso una tenda allí i tinc una multa. Ara, escolta, 400 persones van per allí, Déu sap com, música forta i sense cap mena de, bueno, de mesures de seguretat, evidentment, atentant contra l'autoritat, i aquí no passa res. És a dir, si jo acampo i ven uns Mossos i em diuen que aquí no m'hi puc posar i em multen, no se m'ocorreixi aixecar-li la mà, perquè em detenen directament. I aquesta és la injustícia, i ho sento, les injustícies costen molt d'empassar, moltíssim. I aquesta és la gran injustícia, perquè uns sí i els altres no. Per què? Perquè són 300. Doncs escolta, despleguem-ho. No sé, jo ho veig així. Com ho veus tu? 664-526-180, envia'm missatge de text o missatge de veu. Ja t'he dit que ha estat plovent aquests darrers dies al territori, a la plana de Lleida no massa. Sí que va ploure aquesta setmana, un dia, entre 6 i 10 litres, depenent entre 6 i 12 litres, depenent de la zona, però no massa, però bueno, benvingut sigui. I aquestes pluges d'aquests darrers dies suavitzen l'estat de les oliveres de la denominació d'origen protegit Les Garrigues, tot i que són insuficients. Els productors celebren que la venda d'oli envasat augmenta any rere any per damunt dels 2 milions de litres, però doncs segueixen preocupats pel tema de què passarà amb la collita d'aquest any. El president de la cooperativa Baró de Maials, Francesc Teixidor, Ell creu que al final la collita la salvaran.
Les restriccions hi seran, però perquè al final depenem tots de la hidrogràfica de l'Ebre i la hidrogràfica de l'Ebre pues, també molt ha baixat la dotació d'aigua, però penso que salvarem la collita. Això, juntament amb que portem una setmana o dos que voldríem més, però ha anat ploent i ja no ho mirem tan negativament com ho estàvem veient 15 o 20 dies enrere. No?
De totes les olives, les que es destinen a l'oli d'oliva envasat, cada any se superen. Parlàvem ja dels 2 milions de litres, però això va suposar, perquè veiem del total, ja més del 50% del total. És a dir, la meitat, si vols, més o menys, ja va a oli d'oliva envasat. La resta ja per tema d'olives i altres històries. Per tant, és un consum que puja any rere any, afortunadament. Bé, en un altre ordre d'informacions i d'actualitat, ha començat aquest matí les proves d'accés a la universitat. Entre avui, demà i passat demà, les alumnes i els alumnes es sotmeten a tot un seguit d'exàmens doncs per acabar de qualificar-los, per posar notes i per després doncs, mirar les mitges, promitges, etc, per saber en quina universitat i en quina carrera poden accedir. Aquest any a la demarcació de les comarques de Ponent i de l'Alt Pirineu i Aran hi ha 3.290 estudiants que han començat avui aquestes proves d'accés a la universitat. És un 3,7% més respecte als 2.304 matriculats de l'any passat i el coordinador de les proves a Lleida, Xavier Carrera, ha atribuït aquest augment de 86 estudiants, en especial a l'increment continuat de la taxa de natalitat, així com també el fet que cada vegada hi ha més estudiants de cicles formatius de grau superior que s'examinen d'alguna assignatura. L'augment de natalitat de fa 18 anys, s'entén, perquè avui en dia només fem que dir que tenim problemes de natalitat. Xavier Carrera diu això, doncs que pràcticament tenim aquest centenar d'inscrits i que els que venen d'un cicle formatiu doncs, també s'acaben examinant d'alguna altra assignatura. Ja coneixem informacions, opinions, vaja, d'alumnes que ja han fet aquest primer examen. És el cas, per exemple, de la Laura i de la Clàudia de l'Institut Josep Lladanosa, que expliquen que el primer examen de la selectivitat, de moment, creuen que els ha anat força bé.
Jo crec que bastant bé, era bastant assequible.
Sí, la veritat és que amb els altres anys ha sigut un examen que bastant assequible i que es podia fer tot bastant fàcilment i no hi havia ningú terme que podia ser més complicat o que podia portar a la confusió.
El Pol Izquierdo, del Josep Lladanosa, també diu que l'ha trobat assequible, el de castellà, i que té ganes ja de fer la resta de proves.
Bueno, l'examen, la veritat és que sí que estava una mica cagat. Bueno, tenia por de que fos una mica complicat, però al final, bàsicament, tenia por de l'examen, que fos que hi haguessin preguntes que no sapigués, sobretot el tema del llibre, de la Fundació. I bueno, les he contestat bé, jo crec que ara ho estem comentant amb els companys. Crec que és l'examen assequible i bueno, tal i com ens l'imaginem.
I ara ja amb ganes d'acabar. L'Aroa Cabrera, de l'Institut Ronda, diu que l'examen de castellà i literatura també li ha anat bé.
A veure, jo tenia molta por al principi perquè els exàmens de castellà no són així una mica dificilets, però bueno, les sensacions són molt bones i jo crec que bastant més fàcil del que ens esperàvem.
Doncs escolta, benvingut sigui, que també s'ha de valorar el dia que t'ho posen fàcil, que quan t'ho posen difícil, llavors és un problema. Acabem amb la notícia econòmica del dia i és que el grup Mau Sant Miguel han guanyat 102 milions d'euros al 2022 i han registrat una facturació rècord. A més, han pujat un 6% el salari de la plantilla per alleujar el context inflacionista del moment.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Igual que el Xavi Pérez, el Cosme García, escolta, viu la plec intensament, però l'endemà a formar com el primer. I és veritat que han passat 3 dies, és dimecres, però escolta, fresc com un arròs el tenim aquí. A Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Què tal? Com anem?
Tu, això, clar, ho has après a cop d'experiència. Eh? Vius la plec com Déu mane, però l'endemà seguim, eh?
Mon pare deia que hi havia dos eslògans. Un, si eres bueno para...
Sí, aquest ja me'l sé.
El de saber beber, saber después sacarlo. I un altre, que el que és bueno para ir de juerga tiene que ser bueno para ir a trabajar. Bueno, això pues... és un argot ferroviari. Suposo que l'entrevistada d'ara, el seu sogre també ho devia de dir, això, perquè també era ferroviari. També era ferroviari.
Oi tant, i ho deia molt sovint. Qui va per passar-s'ho bé també ha d'estar perfecte per anar a treballar.
Ja, bueno, pues ja... Per la veu, alguns potser l'han conegut. Avui hem invitat al Premi Cargol Bové. És la doctora Tor, que des de la primera edició de la Plec del Cargol, és a dir, 42 anys, està implicada amb ell. Però és que a part, és doctora, és excel·lència en medicina, ha estat ètica també a la medicina, ha participat de diferents hospitals de la nostra ciutat de Lleida i una persona estimada a la nostra ciutat, funcionària a l'Ajuntament de Lleida i portant els temes sanitaris. Doctora Tor, benvinguda i bon migdia.
Hola. Molt bon dia a tothom.
Bueno, suposo que no s'ho esperava, no, doctora Tor, que li donarien aquest reconeixement?
Doncs no. De veritat va ser una gran sorpresa quan vaig rebre la trucada del president, d'en Ferran Pèrdrix. Vam estar parlant coses del nou aplec que han fet aquest any i em va dir, bueno, t'he de comentar una notícia, el primer que dius... bona o no tan bona, i m'ho va dir de veritat, contentíssima, molt il·lusionada, molt satisfeta, molt agraïda, perquè que la nostra ciutat doni reconeixement, bueno, a una persona com jo, que sóc lleidatana, que he lluitat sempre per Lleida, per mi, bueno, encara estic en aquell moment d'alegria, de satisfacció i agraïment.
El Ricard és una persona, de més, molt agraïda. La invitem a la copa i ve vestida de color copa. O sigui, se'l reconeixeu, això. O sigui, ve vestida de color copa, eh? O sigui, les coses com siguin, eh?
Allà on vagis, que siguin dels teus i que faiguin com tu, i tu sempre has d'aprendre dels demés. I teniu aquest color, doncs per què no? És un color bonic, que es veu i que jo m'hi trobo. Molt bé.
Amb el blau, l'amor, si plau.
Ai, tant que sí. Sempre ho hem
doctora, Tora, on va néixer?
Jo vaig néixer a Lleida. Jo sóc lleidatana. Jo vaig néixer a la clínica L'Aliança, on vaig treballar després, posteriorment, i molt a prop de la clínica vaig néixer. I la meva vida infantil ha estat sempre al voltant de la clínica L'Aliança.
I en quin col·le va estudiar?
Jo vaig estudiar al col·legi Mater Salvatoris.
El Mater.
El Mater Salvatoris, perquè, bueno, no us ho he dit, el meu pare va tindre el primer autoservei de comestibles a Lleida, al carrer Antic Calvo Sotelo, que ara és Pi Margall, per això us dic que estava sempre relacionada amb la clínica L'Aliança, tot al voltant, i els meus pares volien que tinguessin un coneixement de llengües. Al col·legi Mater Salvatoris es feia francès i es podia parlar el català, bueno. I a més el castellà. I també vaig fer anglès.
Bueno.
Això us parlo des dels 7 anyets, teníem nocions de totes aquestes llengües.
A casa de la doctora Tor té de tot una mica. Ha començat amb pessetes, ha passat a euros i d'euros a criptomonedes.
A criptomonedes sí, perquè actualment el meu fill és assessor legal de totes les criptomonedes. Assessor legal, eh?
Les assessores.
Les assessora per si les fa bé o no ho fa bé o si tenen dubtes.
És o sigui, aquestes són les oficials.
És oficials, l'altre, cadascú lo seu.
I a la filla li ha donat per la medicina?
Sí, a la filla li ha donat per la medicina i actualment està a l'Arnau de Vilanova perquè està fent l'especialitat d'urologia.
Ah, sí. Molt bé, ja sabia, mira, escolta, per això, veus, el que sàpiga bé, a l'uròleg, si tens problemes, no?
Sí, sí, a l'uròleg perfectament, i segur que em preguntaràs, Cosme, per què ha d'entrar a l'urologia? Sí. A veure, jo vaig fer magisteri, després vaig fer medicina, me'n vaig anar a Barcelona, al clínic, a estudiar, i després vaig tornar aquí. Però durant els meus anys he estat molt implicada en totes les especialitats. Clar, per temes, diguéssim, legals dels mestos, especialitat com a tal no es podia arribar a tenir. I jo vaig treballar molt en urologia i en plàstica i estètica i he fet els canvis de sexe.
Aquesta.
Canvis de sexe de home a dona, que per lògica enteneu que és una castració i és relativament fàcil, però jo he fet els canvis de dona a home.
Això és complicat, no?
Home, no és fàcil, però a mi m'agrada molt i es pot aconseguir.
Ja. Sí, sí. Anem a parlar de més coses. Anem a parlar, per exemple, dins de l'ambient de Lleida, en quin ambient se jugava la doctora Tor? Era d'aquella que anava de discoteques, de pubs i tal, o no?
Sí, i tant que sí. I jo penso que hi ha edat per a tot. I tot s'ha de conèixer, cadascú amb la seva manera de pensar o responsabilitat. Però jo he anat a totes les festes, gairebé totes les festes, i he intentat no perdre'm en cap. Que jo, les persones joves han de viure el seu moment amb responsabilitat, però s'ha de fer.
A mi em va sobtar com la doctora Torres nos va dir al pregó, amb el qual vaig tindre la sort de voler presentar, que com etelier que per entrar en una UBI no ha hagut mai en 42 anys.
Mai.
I que la gent li dona més per beure aigua a la gent jove que ha altres patologies que no és la de beure.
A veure, quan atenem una persona podem dir, bueno, té un puntet més elevat o no, que, diguéssim, està una miqueta indisposat, però com a etílic per perdre la consciència o per no respondre, no n'hem tingut cap. Poden estar perjudicats, que jo dic que està perjudicat, però ara actualment això d'estar perjudicats, els temps van canviant, els contextos, no sempre ha de ser alcohol. Hi ha d'altres substàncies. I aquestes substàncies, si es barregen amb una mica d'alcohol, donen problemes greus. Per això, per dir, hi ha molts etílics. Hi ha persones perjudicades. Per ser etílics hauríem de fer una sèrie de proves.
I de Lleida, què és el més encantador? Ja ho sé què dirà la seu vella, perquè sempre ho diem, i que és un caragol vist des de dalt. Ahir, abans d'ahir, encara ho deia el Joan Ramon González, que li deia el Ricard. Però el més bonic, el més atractiu?
Per mi, el més atractiu de Lleida, la seva gent.
Mira, m'ho esperava, eh? M'ho esperava que diria el doctor Torrijo.
La seva gent. A veure, a mi m'agrada molt la gent.
El contacte amb la gent.
El contacte amb la gent, el parlar amb la gent. I com et comentava Cosme, jo vaig néixer al voltant de la, bueno, a l'Aliança. Jo, de petita, conec tota l'horta. Jo he estat a molts llocs de l'horta, he estat amb els pagesos, i els conec. A la ciutat de Lleida, jo puc dir que ens coneixíem tots, jo coneixia les famílies, jo era una nena, però era molt fàcil conèixer la gent. I jo aquesta gent, que són grans, jo també vaig fent anys, però són grans, els hi tinc un carinyo especial, i no perquè haguem tingut una amistat, sinó que tinc un carinyo especial. La seva manera de pensar, la seva lògica, la col·laboració amb la gent del seu voltant, tothom estaven pendents de tots, però no per xafarderia, sinó per col·laborar. I a mi m'agrada la gent de Lleida. I tal com dius de lo que tu has dit, de la Seu,
sí.
T'explicaré una cosa, un secret. Sí. Jo fa pocs mesos llegia en un diari, que no et puc assegurar si era a la mañana, que ens deien que teníem el gran recinte de la Seu Vella. Però jo pensava, parlem de Seu Vella i sempre hem parlat del castell. Per què li canvien el nom? La Seu Vella ja és la Seu Vella, però per nosaltres el lleidatans era
castell,
el castell.
El castell.
Pues amb aquest escrit...
Això parlàvem dilluns també, parlàvem el dilluns.
A mi aquest escrit, què va dir? Que em va donar a entendre que una cosa és la Seu Vella i que el castell és la torre del campanar, em va enxamplar, o sigui, jo continuo dient lo castell, perquè és el que es veu, és lo castell, tot i que tot l'entorn sigui la Seu Vella. A mi això em va donar una gratificació important, que no ho he contrastat, però és algo que em va quedar per el dia que trobi un historiador per preguntar-li.
Anem a parlar també de gastronomia. Què tal se li dona la cuina?
No se'm dona malament.
Cuina millor el Joaquín o la doctora Tor?
No, millor jo. Però jo sóc de cuina ràpida.
Ah, sí?
I us diré per què. Jo als inicis començava a fer un bon dinar, trucaven per una urgència, es quedava el menjar mig fet, al forn, i llavors jo vaig decidir, menjar ràpid. En un quart d'hora he de tindre el dinar fet i en un quart d'hora el sopar fet. Allò del xup-xup, que a mi m'agrada fer-lo, però no tinc temps per estar allà mirant.
Jo vaig dir al pregó i me reitero que el seu espòs, el Joaquim Matinero i la doctora Tor són la parella potser més elegant de la ciutat de Lleida quan es passeixen, no? Amb aquell caché, amb aquella forma de caminar i amb la seva vestimenta, déu-n'hi-do.
És que, bueno, jo penso, Cosme, que ens apreciis moltíssim.
No, però si és veritat, si és que és veritat.
Bueno, pues ens agrada aquest estil.
I això que deia, no te cases nunca con el hijo de un ferroviario, que havia una cançó que ho deia.
Sí.
No
sí,
te'n recordaràs d'aquella cançó. Per això jo em vaig quedar solter. O sigui,
bueno, mira, va com va. No. Bueno, però nosaltres també vam estar anys. Mira, el meu marit, el Joaquim, estava treballant per la província de Lleida i jo estava a Barcelona estudiant medicina, i quan estava jo aquí a Lleida estudiant magisteri abans, ell estava a la província de Barcelona, o sigui que proximitat no n'hi havia, eh? Són coses del destí.
Doctora, tornem a canviar el torn ara. Ara farà vostè de periodista, em coneix des de petit i per tant me pot fer una pregunta compromesa, aquella més compromesa del món mundial, de la món cultural, social, econòmic, polític, el que vulgui.
Cosme, quan parles i quan estàs als actes, transmets alegria, seriositat, bueno, satisfacció. No, és cert, és cert.
Pregunta.
Però jo voldria fer-te la pregunta. Com vas arribar al món de la comunicació que fas tan bé?
Bueno, jo sempre tinc que dir dues coses. Una, això ja ho sap el Ricard, que sempre dic el mateix, que abans de néixer jo ja parlava a la seu de ma mare, no? Però tenia un tiet, el tio José, que treballava a la Renfe també, tota la meva família de pares ferroviària, i em feia llegir de petitet La Vanguardia. Me sentava a les seues cames, que anàvem al Cafè del Norte, sí, que havia el cinema Rambla,
sí,
on hi ha el Pallà ara, i me feia llegir La Vanguardia, i vaig començar a llegir jo gràcies al meu tiet. I després veníem una cosa, crec, com un llençol, que era l'Heraldo d'Aragón, no sé si te'n recordaràs,
sí, que me n'han
recordat, era allò tan gran que podies embolicar o portaves a la peixateria a vendre, no? Perquè
embolicaven
el peix.
Sí.
Llavors jo crec que me van ensenyar per aquí. I després també, bueno, vaig tindre bons mestres, no? Quan vaig començar a la ràdio, que ara farà 50, me van enviar a Barcelona i me van dir, no, tens que anar a fer uns cursos els dissabtes i diumenges, i vaig anar, hi havia el Joaquín Soler Serrano.
Uh-huh.
I aquest home em va encoratjar. I a les 7 o 8 classes me va dir, Cosme, marxi vostè. Dic, què ha passat? Diu, vostè va veure un mosquit i va darrere el mosquit, no del llibre, serà un bon periodista i un bon relacions públiques. I bueno, potser va ser allò el que també em va marcar una mica, no? D'estudiar no m'ha agradat mai, jo era molt dolent estudiant, a Maristes, a la parròquia del Carme, a l'Acadèmia Coig, vaig fer de tot una mica, amb la qual m'ha quedat una mica de cada. Jo crec que no sóc especialista en res, com deia la doctora, però bueno, davant els micròfons m'han servit també per difondre la meva ciutat i per fer família, no? I això és molt important.
Pues ho has fet molt bé, Cosme.
Bueno, ara està.
L'important és arribar al nostre objectiu, i ho has aconseguit, jo això que t'ho puc dir, i sóc lleidatana, vull dir que també com a lleidatana.
Bueno, pues veu, avui la gent dirà que porta només amics, no? Però és que tenia entrevista, feia molt temps que jo la volia i no sabia que li donarien aquest premi. Moltes felicitats i a seguir treballant per Lleida, sigui des de l'espai que sigui.
Doncs, bueno, jo sí que vull considerar, perquè aquests dies hi ha hagut una mica d'enrenou, jo estic jubilada de l'Ajuntament com a funcionària de carrera, fa aproximadament 2 anys, però jo continuo amb l'activitat mèdica, a veure, a nivell d'allà on em necessiten i a la consulta. Ho vull aclarir perquè hi ha hagut algunes situacions que m'han trucat o m'han trobat pel carrer, però escolti, que està jubilada. Estic jubilada com a funcionària
ja,
a l'administració.
Però doctora no.
Però de doctores, que els metges
no
ens jubilem
mai.
Amb anys que hi hagi alguna problemàtica sobrevinguda, un metge no se jubila mai.
Si vostè necessita la consulta, a la Montse, que és la seva secretària, i algun dia li diré qui és la Montse.
A veure, Cosme, a veure si li portaràs més feina de la que vol, ara.
No, que en vull molta.
Ah.
Vull ajudar molt a la gent lleidatana, i s'ha d'ajudar.
Doncs vinga, ho direm, qui és la Montse? A veure si ho saps.
Jo què sé, qui és la Montse?
Doncs pues la dona d'en Xavier Pérez Miguel.
Una gran amiga.
Hola, que vagi molt bé. La propera setmana tinc una sorpresa.
Ah, doncs així ja ho veuré quan entrin pel
sí, sí.
A l'estudi.
A més, que no ho veguis, no t'ho podràs creure. Vale. De nom, Joshua.
Vale. Gràcies, Cosme.
Que vagi molt bé. Fins la propera.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
A punt d'arribar a la una de la tarda, és moment per conèixer les propostes de l'Anabel Ramos per llegir. Ja saps que a Llibrera't, que així és com s'anomena aquest espai, que comença ara amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Llibres, i a més és una persona que et recomana lectures, llibres, però vull dir que no és que t'ho digui jo, és que des de la biblioteca t'ho diuen. Només que cal que preguntes per l'Anabel Ramos i li dius, escolta, mira, que jo no sé què... Recomana'm, què llegeixo? I ja està, et farà dues o tres preguntes i ja està, que em sembla que des de que surt a la ràdio li està preguntant més la gent, eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
T'ho van preguntant o no?
Sí. Venen a la biblioteca i m'hi diuen...
Escolta, tu ets la veu que surt a la ràdio?
No me diuen... Escolta't a la ràdio... que hi ha una noia que treballa a la biblioteca que recomana llibres. I llavors va dir l'altre dia un i no me'n recordo. Llavors els dic, pues mira, precisament sóc jo la persona que està aquí recomanant llibres.
Ets tu?
Sí.
Oi, caram.
Bueno. Tal qual.
A veure, que sembla una tonteria, si tu tens clar el que vols llegir, perfecte, però si no, fia't, que l'Anabel té molta experiència amb això i no et donarà mals consells, eh?
Vull dir, home, que... jo no vull donar mals consells. Mai recomanaria alguna cosa que sapigués que no. Ah, que no.
També va sobre segur, eh? Llavors ja està.
Sí, però després, bueno, també són els gustos, cadascú dels seus.
Clar, però... Bueno, però per això et preguntarà coses. Mm. A Llibrera, Anabel, tres propostes que tens preparades aquí ja amb un fil argumental.
Sí, bueno, tenim l'actualitat mana una mica i no sé si saps que el dia 28 de novembre és el, bueno, aquest dia és el meu aniversari. Ah, per això ho dic. El 28 de maig va morir Antonio Gala.
És
Antonio
veritat?
Gala, l'escriptor, poeta, periodista, bé, bueno, dramaturg, assagista, de tot. Era un escriptor complet, diguéssim, i va morir amb 92 anys a Còrdoba el 28 de maig d'ara, o sigui, fa no res.
Fa una setmana.
Sí, sí. I, bueno, llavors te venia a portar llibres sobre Antonio Gala, perquè lectures, potser hi ha gent que sí que s'ha llegit algun llibre dels seus, és probable que hi hagi gent que no ha llegit res, i està mal dir-ho, però sempre que passa que quan hi ha algun escriptor o escriptora mort, doncs recuperar la seva literatura, doncs, bueno, sempre és un bon moment per llegir, llàstima que hagi sigut ara.
És veritat,
ara,
això, però això passa també amb la música, amb el cinema,
amb tot
mor una actriu o un actor i llavors tornen a posar pel·lícules que sempre han estat
no
allà.
No fa gaire també la Tina Turner,
jo sóc un, per exemple, que la coneixia i seguia, vull dir, m'agrada la seva música, però sí que és veritat que arrel de la seva mort, una tarda, un vespre, em vaig asseure i dic, vaig escoltar àlbum per àlbum.
Sí.
No? Allò que potser mai havia fet i hagués pogut fer. Em va passar igual doncs, quan va morir el Pau Donés, de Jarabe de Palo, i acabes descobrint cançons d'aquelles que estan enterrades al mig d'un àlbum, que mai han sigut single, que mai ho seran, i que només les han acabat gaudint els que, com abans, compràvem un àlbum i ens l'escoltàvem tot de punta a punta, perquè ara la gent consumim cançons. I prou. No?
I a més moltes vegades sense saber qui està cantant.
Sí, que per això ja les aplicacions aquestes dius, escolta, què està sonant?
Qui està sonant? Sí, també ho faig.
Bueno, doncs avui
anem al tema. Antonio
Gala. El denominador comú, Antonio Gala.
Antonio Gala va començar escrivint poesia. Ell va escriure moltíssima poesia, estava molt influenciat per García Lasso de la Vega i pel Rilke, va estudiar a la Universitat de Sevilla, o sigui, era un escriptor molt format, va fer filosofia i lletres, després ciències polítiques i econòmiques, i va conèixer, durant l'etapa universitària, va conèixer la Glòria Fuertes i van crear juntes una revista poètica que es deia Arquero de Poesia. Bueno, això, ell va començar amb la poesia, va publicar diverses obres, però la seva popularitat, diguéssim, va arribar quan l'any 1990 va escriure El manuscrito carmesí i li van donar el Premi Planeta amb aquest títol. El manuscrito carmesí és una novel·la històrica.
Bruixuda. Podria,
sí, a més bruixuda, ja l'estàs veient. Uh-huh. En la que fa referència o en la que parla de Boabdil, que va ser l'últim rei de Granada, a qui ell considerava que la historiografia doncs, havia maltractat una mica per la seva... Doncs pel que havia fet, que potser havia fet més del que se li va reconèixer. Aquesta va ser la seva primera novel·la, que a més va ser guanyadora d'un Premi Planeta i a més va ser la que li va donar més reconeixement, i a partir d'aquí va continuar escrivint novel·la. La següent novel·la que va escriure se titula La passió turca, que és de l'any 1993, que parla sobre, bueno, sobre la història d'amor i passió que viu una dona espanyola que se'n va a Estambul de viatge, amb un viatge organitzat, i ella coneix un guia turístic del qual s'enamora perdudament i ho deixa tot. I a més, la novel·la també té una mica de trama policíaca, perquè hi ha com a la policia pel mig també, i tal.
D'aquí sí que van fer una pel·lícula.
Van fer una pel·lícula, sí, que la va protagonitzar
l'Anna Belén, no?
Sí, la va dirigir, que ho tinc aquí apuntat. Doncs no ho tinc apuntat. Doncs, bueno, sí, la va dirigir l'Anna Belén. La va protagonitzar Anna uh-huh. Belén, i va ser també molt... Jo penso que molta gent...
De quin any és?
Del 93. El llibre és del 93. La pel·lícula 93. No va trigar gaire, potser
no,
el 94-95.
Sí.
Així com en Manuscrito Carmesí van donar-lo a conèixer, amb La passió turca va ser una revolució i a partir d'aquí va guanyar moltíssims uh-huh. lectors i lectores, sobretot lectores. Ell tenia... amb ell una de les coses que potser li deien era que escrivia per a dones, i ell deia, ostres, realment hi ha una escriptora per a dones, hi ha una escriptora per a homes, i bueno, sí. Que potser el volien insultar d'aquesta manera, i ell, per descomptat, que no es va deixar insultar d'aquesta manera. Sí, era com a... Bueno, és literatura menor, no? Perquè estàs escrivint per a un públic molt...
És bueno. Curiós. Bueno, avui en dia s'ho mirarien d'una altra manera, no? És un mercat ampli.
No ho sé. Sí, clar, vull dir, és que hi ha gustos per a tots i...
Bueno, és que, a més, saps què passa? Aquestes afirmacions donen per fet que, per exemple, totes les dones tenen els mateixos gustos.
Bueno, clar, exactament.
O tots els homes,
exactament,
no? I dius, bueno, escolti, a veure, és literatura per a dones. A veure, per a algunes.
Exactament.
O per a alguns homes.
Exactament. Mira, això que m'agrada, això que acabes de dir, m'agrada molt. Sembla per descomptat que totes les dones tenim els mateixos gustos, tots els homes també.
Clar,
entrar en uns
tremendo.
Prejudicis terribles.
Sí.
Doncs sí, ell, després de Manuscrito Carmesí, de La passió turca, va continuar escrivint diaris i a diaris també, tenia una columna, va començar a escriure al País, també al Mundo, i tenia columnes d'opinió, i la veritat és que va ser un escriptor molt, molt, molt llegit. I una de les altres novel·les que us vull recomanar... Té moltes, us puc dir moltíssimes.
La passió turca la va adaptar Vicente Aranda.
Sí, és veritat.
Sí. No, és que ho he buscat ara, no m'ho sé.
Més novel·les, Los papeles del agua, i després una espècie de com d'autobiografia, que és un recull d'entre relats autobiogràfics i pensaments i una mica d'assaig també, que se titula Ahora hablaré de mí, de l'any 2000 també. Tenim moltíssima obra per descobrir d'Antonio Gala. Jo penso que és una oportunitat, ja que ara mateix bueno, està en boca de molta gent, perquè sí que és veritat que durant molt temps ha estat com a molt desaparegut del món literari, i seria una oportunitat de tornar a llegir les seves obres, si no s'ha fet, doncs descobrir-les.
O descobrir-les per primera vegada o redescobrir-les,
sí,
que a la millor hi ha alguna que te la vas llegir fa 20 o 30 anys, sí. I ara la pots redescobrir i ho pots fer, doncs, per exemple, anant a la Biblioteca Pública de Lleida, que és on tenen tots aquests llibres,
sí.
I si no te'l vols endur a casa, el pots llegir allí. Mira, vas als matins, a les tardes, t'asseus i vas llegint.
I a més, el que passa amb aquest tipus d'autors i d'autores, que fa molt temps que van escriure, hi ha molts llibres que ja no es troben a les llibreries.
Ah-ha.
Això és una, clar, és una, bueno, és
però
una pena.
Però a la biblioteca sí.
A la biblioteca sí, perquè ja els guardem. Què rius?
No, pues,
que els guardem, és veritat.
Sí. No, però vull dir que això és un... Una mesa més, és una feixita.
Exactament.
De serveis de la biblioteca. Us el podeu endur un préstec, evidentment, uh-huh. s'han de cuidar, eh? Els llibres, que no sí. són indestructibles i no. després se tornen perquè una altra persona els pugui gaudir, o el que et dic, si no és un llibre que té molta, molta sortida, podeu anar cada dia o cada el temps que vulgueu i llegir-lo allí mateix a la biblioteca.
Uh-huh.
Doncs Antonio Gala, Manuscrito Carmesí, La passió turca, que potser és dels més famosos per l'adaptació cinematogràfica, però, sí. però que tots els llibres tenen la seva història, Els papeles de l'aigua, o Ara hablaré de mi, tot això, com sempre, a la Biblioteca Pública de Lleida. N'hem parlat aquí a la llibrera amb l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I nosaltres que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida parlant de noves tecnologies. Ja saps, presentació de productes d'Apple dilluns. Avui en parlem amb Jaume Sitjà i David Casero.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El gran embalse de Kayovka, en el sur de Ucrania, tiene una superficie de agua que ocupa 2.155 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, el tamaño es similar al de la provincia de Vizcaya. Ahora, imagina lo que supone que toda esta cantidad de agua se desembalse de golpe, sin ningún tipo de control. Arrasaría con todo lo que encontrara a su paso. Pues es justo lo que está pasando ahora mismo en esa zona del sur de Ucrania, en los alrededores de la ciudad de Jersón. Se calcula que un centenar de poblaciones están siendo anegadas por las aguas, creando una situación que afecta a decenas de miles de personas. Muchas de ellas han tenido que ser evacuadas a zonas más seguras porque se hace imposible vivir con medio metro de agua en casa o en la calle. La presa de Kayovka es una de esas mastodónticas infraestructuras que construyó la Unión Soviética por toda la URSS. Esta en concreto interrumpe el curso del Dnieper, que es el cuarto río más largo de Europa. En una situación de paz, su uso está destinado a la generación hidroeléctrica, al suministro de agua para riego, y los ucranianos acuden también a este embalse como ocio, porque cuenta o contaba con paseos, zonas de playa, espacios de recreo, en resumen. Pero en una situación de guerra, este embalse también puede ser un arma estratégico, y en eso se está convirtiendo. En la madrugada del pasado martes, la sección central de la presa saltó por los aires y el agua empezó a fluir sin control alguno. Rusia y Ucrania se culpan mutuamente del desastre, y eso que todavía no se pueden calcular las consecuencias que tendrá a medio plazo. Toda esta situación sabemos a quién perjudica, desde luego, a los ciudadanos, a la población civil. Pero la gran pregunta es, ¿a quién beneficia en medio de esta guerra? El embalse se encuentra ahora mismo en zona rusa y forma parte del río Dnieper, que divide el frente. No es la primera vez que esta infraestructura es objetivo de ataques durante esta invasión, pero siempre ha resistido las explosiones externas provocadas por misiles. Ahora se abre la posibilidad de que haya sido volada desde dentro o bien de que haya reventado por sí sola por los daños que ha ido sufriendo en diferentes ataques. Aquí ya entramos en el farragoso mundo de la propaganda de cada bando. Pero más allá de las teorías y acusaciones, en la práctica, las inmensas inundaciones que está provocando el reventón de esta presa benefician a Rusia desde el punto de vista militar. El ejército ruso ha conseguido un punto importante: frenar cualquier avance de los ucranianos en plena contraofensiva. Los carros de combate, los camiones o los soldados no se mueven igual entre agua y fango. Lo curioso es que esto ya lo hemos visto en la historia. En 1941, Stalin ordenó la voladura de una presa en esa misma zona de Ucrania para frenar el avance de los nazis. El uso del agua como arma de guerra no es nada nuevo, y el hecho de que las víctimas sean siempre los civiles, tampoco. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Carlos Herrera Pilar está listo para moderar un debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El principal referente de la radio en España propone un cara a cara en COPE el próximo 10 de julio entre los dos principales candidatos a la presidencia del gobierno en las elecciones generales. Ábside Media, este grupo, ya ha enviado una carta tanto al secretario general del PSOE como al presidente del PP con esta propuesta. Y funcionarios de justicia siguen encerrados en la sede del ministerio tras no llegar a un acuerdo con el gobierno para poner fin a la huelga a la que se han sumado los 45.000 empleados públicos que tiene este cuerpo de la Administración. Exigen otro interlocutor diferente al actual secretario de Estado de Justicia, además de una subida salarial de 430 euros brutos al mes, similar a la subida que han logrado, por ejemplo, los letrados, jueces y fiscales en las últimas semanas. Y en Torremolinos, Málaga, la policía ha encontrado el cuerpo emparedado de Sibora Gagani, una joven de origen albanés y de nacionalidad italiana desaparecida hace casi 10 años. Lo ha hecho en el piso que ocupó un hombre acusado del asesinato de otra mujer el pasado mes de mayo. Tras su detención, confesó también que había matado y emparedado a esta mujer italiana. Y como estamos contando, el Papa Francisco ya está ingresado para someterse a una operación por los problemas generados por divertículos en el colon. Será con anestesia general. Los médicos aseguran que no es grave, pero que la operación debe hacerse con urgencia para evitar complicaciones. Y en el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria, Manos Unidas recuerda también que 825 millones de personas sufren hambre en el mundo, cifra que podría alcanzar los 1.000 millones en el año 2030.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades sobre el estado de salud de Sergio Rico.
El portero español del Paris Saint-Germain lleva ingresado desde hace varios días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente con un caballo. Tenemos novedades con el último parte médico, Andrés Ocaña.
Sí, hay noticias esperanzadoras porque el guardameta Sergio Rico evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. La buena noticia es que le han retirado completamente la sedación y que, aunque de forma tenue, pero está reaccionando. Hay que decir que sigue siendo grave su estado, que continúa ingresado en la UCI, que lo siguen atendiendo un equipo especializado de todo tipo de médicos que están pendientes de su salud.
Asunto Superliga. El Barcelona acaba de confirmar que ha recibido ya la carta de la Juventus de Turín en la que comunica su intención de abandonar esta competición, la Superliga. El Barcelona se remite a la sentencia dentro de unos meses sobre la viabilidad del proyecto para tomar una decisión. Y en baloncesto, semifinales. Ayer el Juventud ganó al Real Madrid en la capital. Hoy a las 9 de la noche, Barcelona Unicaja.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida. 6 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda. És dimecres 7 de juny i hores d'ara doncs seguim amb la, vaja, amb el tendal de núvols a sobre de la ciutat. Per sobre dels 25 graus, però vaja, ja et dic que avui la temperatura màxima segurament es veurà frenada per tota aquesta nuvolada, perquè el sol segueix sent fortíssim. Recorda que aquest mes, el mes de juny, per Sant Joan, o dos dies abans, és el moment en el que el dia és el més llarg de l'any i en el que la força o la energia amb la que ens arriba el sol és la més forta, és quan més perpendiculars estem als rajos del sol. Per tant, és normal que el sol, a la que pot vèncer les barreres dels núvols, doncs sigui forta. De totes maneres, em sembla que seguirà la nuvolositat, però vaja, que això t'ho explica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el David Torres. David, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida, la nuvolositat va incrementant-se sota la influència del front de la borrasca Òscar. El cel, cobert al Pirineu i més núvols a la resta, tornen també els ruixats al Pirineu amb tempestes ocasionals, però no tan destacats com a dies anteriors. Temperatures sense gaires canvis, excepte descensos de les màximes al sud, amb valors entre els 30 de Lleida i els 25 de Viella. Tindrem vent fluix del sud i demà dijous, cel variable i enterbolit, al matí amb núvols baixos i boirines a punts de la depressió central, sense descartar bancs de boira, i a partir de migdia seguirà la probabilitat de ruixats al Pirineu. Les temperatures sense gaires canvis, arribarem a màximes de 31 a Balaguer, 30 a Lleida, 28 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella, i les mínimes de 15 a Lleida, 14 a Balaguer, 13 a Tàrrega i 11 a la Seu d'Urgell i Viella. El vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, David. Vinga, que t'explico una darrera hora.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Clar, estem en època de que les temperatures doncs les tenim tan disparades i el canvi climàtic i tota aquesta història que tot s'ha d'anar adaptant al voltant. I el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha hagut de modificar els avisos per excés de temperatura i, a més, ha creat un nou avís de risc per elevada temperatura nocturna. Que, de veritat, la alta temperatura de dia es fa pesada, perquè és així, eh? Vull dir, ara no ens n'adonem, estem a 25-26 graus, però aquells dies seguits de 38, 39, 40 són dies molt pesats i amb molta, molta calor, i a més, persones amb problemes de salut doncs que ho passen molt i molt malament. Però, si a la nit la mínima baixa, doncs escolta, és com el cos, com torna a agafar una mica de vida, de força, obres finestres, no a les 10 o a les 11 de la nit, perquè encara entra molta calor, ni que sigui a la 1 de la matinada, a les 2, i comença a entrar fresquet almenys fins a les 6-7 del matí. Però clar, hi ha hagut moltes nits on no s'ha baixat dels 20 graus, i 20 graus de mínima és una temperatura en la que el cos no arriba a descansar i no s'arriba a refrescar les cases. I per tant, el Meteocat ha creat un nou avís de risc per l'elevada temperatura nocturna. D'aquesta manera, simplificarà els avisos per altes temperatures i diferenciarà les màximes diurnes i nocturnes, que no s'havien tingut en compte mai, perquè normalment les mínimes, tot i ser l'estiu, baixaven. Però és que darrerament està canviant tot, i com que tot està canviant, ens hem d'adaptar a tot. Tot això per què? Doncs per ajudar a prevenir l'afectació que té l'elevada calor durant diversos dies o nits seguides, que, com et deia, perjudiquen especialment les persones grans amb patologies cròniques. Com a prova pilot, durant un any, i a les comarques litorals i prelitorals, hi haurà dos nous avisos per calor nocturna intensa o molt intensa, amb 3 graus de probabilitat cadascuna. L'avís farà que el Departament de Salut i Protecció Civil activin serveis preventius quan les temperatures superin el 98% de les màximes dels darrers 10 anys. Que vaja, tal com va la història, doncs podria ser factible perfectament. Més històries. Ara, de bona gestió de la Generalitat, si vols dir-li així. Perquè és que al final la Generalitat ha dit que pagarà 90 euros per danys morals a cada un dels afectats pel fiasco de les oposicions del 29 d'abril subcontractades a l'empresa Cegos. En un comunicat, el govern ha informat que Presidència inicia d'ofici un expedient per declarar la responsabilitat patrimonial de l'administració de la Generalitat i poder indemnitzar els aspirants a les proves d'oposició d'estabilització, que ara s'hauran de repetir els dies 1 i 8 de juliol, i segons el govern es pagarà un màxim d'1,2 milions d'euros, tenint en compte que hi havia 13.534 persones cridades a participar en els exàmens. D'aquestes 13.534, s'ha evitat fer una investigació profunda per saber quants realment van ser afectats, en quants llocs realment es va fer malament, de qui és la culpa realment. Perquè clar, des de la Generalitat decidien dir que és l'empresa. L'empresa va dir que havia demanat uns mínims i la Generalitat no li havia donat, de personal i d'espai i de temps, pilotes d'una teulada a l'altra. Però el que sí que és cert és que no tothom va ser perjudicat. Escolta, la persona que va fer la seva prova i la va treure bé, per què li han d'anul·lar? Si en el seu tribunal, en el seu dia, el seu examen, no li va passar res d'anormal. La persona que sí que va estar afectada, em sembla perfecte, que la indemnitzin i que pugui repetir doncs la seva prova. Amb igualtat de condicions. Però escolta, aquesta és la solució de quan jugues amb diners que no són teus. Mira, saps què? Ho repetim per tothom. 13.534 persones, 90 euros per cap. Jo les indemnitzacions morals les trobo molt barates, si vols que et digui la veritat. Però vaja, 90 euros, que als preus d'avui en dia no et pots permetre ni la compra setmanal, i tots contents. Ah, i no cal que investigueu res més, perquè a veure si encara descobrirem que ho vam fer malament nosaltres. No sigui cas. Presumptament. Perquè clar, com que no s'ha investigat, ni s'investigarà, doncs al final no se sabrà de res. Bueno, total, que el dia 1 i el 8 de juliol tornem-hi. 13.534 persones cridades a participar als exàmens d'oposició d'estabilització altra vegada. Se suposa que ara es farà tot perfecte, però així està la història. I mentrestant, el Sindicat de Comandaments Superiors dels Mossos d'Esquadra ha demanat actuar amb fermesa amb la rave d'Ivars de Noguera i ha alertat que Catalunya no es pot convertir en un paradís per a aquestes activitats il·legals. Insten al departament a actuar amb la celeritat i fermesa necessàries. Bueno, pues podria ser un altre exemple, no? D'una part de la Generalitat per treballar de manera amb celeritat i amb fermesa. Però vaja, em sembla molt que deixaran passar aquesta oportunitat, almenys amb aquesta història. Més que res perquè portem des de dissabte, és dimecres, i aquí ens hem limitat a no deixar entrar ningú més, no sigui cas, i els que marxen, mirar a veure com marxen. Aneu bé, a veure, prova d'alcoholèmia, de droga, sí, doncs, i gràcies per venir, podeu marxar. I aquest és el dispositiu. Després de fer-hi a 5 Mossos dissabte, després de quasi atropellar un mosso ahir, aquest és el dispositiu. A veure com marxeu, doncs, i gràcies per marxar. En quedaven 300 ahir encara, 300. És una cosa que no està organitzada, o sigui, no està organitzada, vull dir que no té un control organitzatiu, per tant, és que això es pot acabar avui, demà, o estirar-se durant un mes. És que no hi ha cap mena de control, no hi ha cap planning, no hi ha res, no hi ha res. O sigui, ens hem de refiar de la bona voluntat de les persones que estan ara allí, de manera il·legal, que acabin marxant poc a poc i que marxin més d'hora que tard. I si decideixen quedar-se una setmana més, o 10 dies més? Llavors què fem? Els desallotgem? Amb quin pretext? Per què no els vam desallotjar el primer dia, doncs? Quan i com ho fem? Doncs això és el que demanen des del sindicat. Si us plau, deixeu les coses clares. Deixeu les coses clares. Una estratègia clara davant d'aquestes activitats i acabar amb aquesta impunitat d'organitzacions i participants. Bueno, veurem. Ja saps que la selectivitat està en marxa a Catalunya. És una comunitat autònoma en la que ha començat avui. A d'altres ja porten des de dimarts o des de dilluns, depenent dels llocs. Avui han començat, ho han fet amb les proves de castellà, amb els alumnes que han sortit, doncs estan contents, perquè almenys els que creuen que els hi ha anat bé estan contents perquè doncs, els ha sortit millor del que pensaven. L'examen té dos models. El model A de prova han hagut de respondre preguntes de comprensió lectora sobre un fragment de Tomàs Nevinson, de Javier Marías. També han hagut de fer l'exercici d'expressió escrita sobre aquesta obra. I a més han completat la prova preguntes sobre la fundació de l'autor Antonio Buero Vallejo. El model B, el text era d'Irene Vallejo, un fragment de l'obra El infinito en un junco, on l'autora fa una reflexió sobre els llibres i les noves tecnologies i defensa que allò vell sempre s'acaba mantenint al llarg dels anys i dels segles. Precisament a la part d'expressió escrita s'ha demanat als estudiants que escrivissin sobre la pervivència dels llibres. Els que han triat aquest model també han hagut de respondre preguntes sobre Nada, de Carmen Laforet. I mira, acabo amb una notícia, si vols, de l'àmbit científic, i és que un estudi liderat pels centres d'investigació dels hospitals Sant Joan de Déu i Sant Pau ha comprovat que allargar la lactància materna en els nadons està relacionat amb un volum més elevat de matèria gris al cervell d'aquests nens una dècada després, la qual cosa pot ser indicatiu de millor rendiment cognitiu, per exemple. La lactància materna s'ha relacionat amb diversos beneficis per a la salut infantil, com una millor immunitat i un menor risc de malalties cròniques, però pocs estudis n'han explorat la relació amb el desenvolupament cerebral dels nens. El que aquests resultats són només el començament, l'inici, però s'ha destacat que el proper pas és entendre millor com es relaciona aquest augment en el volum de la matèria grisa amb els beneficis cognitius i clínics que ja sabem que té la lactància materna. Vinga, que fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies amb Jaume Sitjà i David Casero.
COPE Lleida. Estàs informat. La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que les noves tecnologies que ja les tenim aquí, de fet les tenim, vaja, cada dia ens envolten les noves tecnologies, però l'espai on en parlem i ens avancem una mica al futur i te les expliquem de manera planera, doncs és l'Info Cope Lleida, per antena els dimecres a partir de la una. I després ens pots escoltar a través del nostre podcast. Busca'ns a internet, infocopelleida.com, i segueix-nos a les xarxes socials. Sempre en bona companyia. Jaume Sitjà, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Jo us he trobat aquí, tu i el David, ja mano a mano, ja, bueno, ja abans fem... d'hora. Sí, dic, sí. No, que el programa encara no ha començat.
No, ja, espera, que se'ns quedarà curt. David Casero, què tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
És d'estos dies, David, que Jaume, que és veritat, ho ha fet, se ha seguido molestando en hacer un guión, i claro, no...
Si el no. Guió ja fa dies que el tenim preparat.
Venimos emocionados.
No, preparat no. Fa dies que estem esperant que ens el facin.
Bueno,
Venimos emocionados. No hace falta más que nos den de comer. Yo hoy voy a hacer el programa con gafas porque esto va de gafas ya.
Vaya, espera. Bueno, Jaume Sitjà, va.
Que... Vinga, va, benvingut al nostre espai setmanal de noves tecnologies aquí a l'info.cope. Com cada 7 dies el món tecnològic avança passos de gegants i avui per fi ha arribat la setmana on Apple ens ha presentat tot el seu desenvolupament, tot el que esperàvem i feia dies que anàvem anunciant. Doncs sí, aquest dilluns ho va fer a la tarda, ahir se'n va parlar tot el dia i com no, avui continuarem parlant i ho començarem a desgranar aquí en aquests dos petits 15 minuts que ens deixes cada dimecres. Doncs intentarem desgranar-ho el més ràpid possible, però segurament que quedaran moltes coses i el proper dimecres continuarem ja molt més tranquils comentant, perquè ahir ens va presentar tots els sistemes operatius, iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, WatchOS 10, tvOS 17, Vision OS EP, aquest és nou.
Un one more thing.
Sí, sí. EP, aquest és nou, no? Nous ordinadors MacBook Air amb 15 polzades, nou MacBook Studio i MacBook Pro amb nous chips M2 Ultra, vaja.
Pues ya está, y hasta aquí, querida audiencia.
Hasta aquí todo lo que va a presentar, dos horas y pico de presentació. Vull dir que temps ens faltarà segur. Ves, venga, va, que aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic, realitat mixta. Avui sí o sí ho tenim de comentar i explicar, que és de compliment obligat explicar-la. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki, per començar, no, i per no perdre aquestes males costums, en David ens porta aquest moment pel record. Fins en quin any ens porta aquesta efemèride?
Pues fijaros que ya... No solo es que Apple haga las presentaciones en lunes para que las podamos comentar en miércoles, sino que hoy, hace 48 años, 7 de junio de 1975, en el que se fundó la empresa Apple Computer, en Cupertino, en California. Eran tres, Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Apple se convirtió en una de las empresas tecnológicas más influyentes y reconocidas a nivel mundial, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues Apple, como decimos y venimos diciendo siempre, ha lanzado numerosos productos icónicos que han revolucionado la industria tecnológica, entre ellos, pues, el Macintosh como computadora personal y con interfaz gráfica, el iPod para escuchar música, el iPhone, el iPad, estos ordenadores increíbles y popularizando tabletas, cómo no, su smartwatch número uno vendido en el mundo. Y hoy, además, para seguir haciendo historia y efeméride, un One More Thing de Apple otra vez.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1975 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara, per anar fent culturilla, ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui el concepte bàsic, aquest concepte. Què és la realitat mixta? Realitat. Mixta.
Mixta.
Ah, la realitat és el que passa, sí. Realment. No,
no, no en tenim prou amb la realitat normal... No.
Mira, pues dos conceptos básicos que ya hemos explicado. Pues esto lo que hace es combinar precisamente la realidad virtual con la realidad aumentada. Diferencias entre las dos. La realidad virtual es inmersiva, es decir, te metes dentro de un mundo.
Todo es de un mundo todo, virtual.
Todo es virtual, ¿vale? Y la realidad aumentada es poner cositas virtuales encima de la realidad, como por ejemplo las gafas que probamos en Oppo, en este Mobile World Congress, donde tenemos unas gafas transparentes en la cual nos va dando información, pero vemos, bueno, estamos en la misma realidad.
El que ve males películas, ¿no? Que es posen uns llers, veuen lo que passa en el món i a més tenen aquests inputs d'informació que els hi van donant, pues, amb la pantalla, no? Els hi va transmetent
en les pelis, en nostres redes socials, esto que probamos todos los días. Al final, es decir, podemos, combinando las dos, podemos estar en mundos virtuales a la vez que estamos en la propia habitación. Una mesa donde encima tenemos un objeto, ese objeto es virtual y lo podemos ir moviendo o ir desgranándolo, haciendo...
Doncs segurament que amb la presentació d'aquest dilluns haureu vist moltes aplicacions que a partir d'ara seran possibles i moltes coses que pues, ens podíem imaginar ara ja les podrem fer, no? Amb aquesta realitat mixta.
Mixta, i li hacía falta mucha inteligencia a esta realidad mixta, pero bueno, a partir de ahora hay otro hito.
La tertúlia Freak.
Doncs si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. I ara, com no, comencem ara aquesta tertúlia fric. Doncs i avui, per d'entrar en tot el que hem presentat aquest dilluns que ha presentat Apple, doncs comencem. Vale, i la veritat no sé per on començar, perquè què us sembla si comencem per la novetat d'Apple de la realitat augmentada?
No, si comencem per aquí
no farem
res més. O la realitat
mixta i les seves ulleres que, i què podrem arribar a fer?
Jaume, jo et faig un resum ràpid.
Vinga, va.
A veure, del menys important, que sí que ho és.
Jo a partir d'ara us escolto.
No, no.
perquè a mesura
aquesta,
que... Dilluns...
Aquesta setmana s'està desenvolupant la conferència de desenvolupadors d'Apple com cada juny. Per tant, el que sí que van presentar és l'avançament dels seus sistemes operatius. El de l'iPhone, el iOS, el de iPad, que ja saps que es va separar lleugerament, l'iPadOS, el macOS, el dels Mac, el de la televisió, el tvOS, el watchOS, que és el del rellotge, val? I per tant, tot això es va presentar, van presentar quatre pinzellades, a priori sembla que no hi ha grans canvis, jo reitero que a mi, mentre funcionin bé, és la funció d'un sistema operatiu i ja està. I van presentar màquines, també. Van presentar un MacBook Air amb una pantalla més gran, de 15 polzades. Crec que és un ordinador a tenir molt en compte, però molt en compte anava a dir a la part educativa. Aviam, la canalla, quan dic la canalla vull dir també està universitaris, tenen bé la vista per fer anar un MacBook Air de 13 polzades, per tant no hi ha problema, però per si de cas tenen el de 15 ara. És tot igual, però és més gran. La relació qualitat-preu ull amb aquests dos equips del MacBook Air, que de veritat que són aparells que se'ls ha de donar una oportunitat. Van actualitzar també el Mac Studio, que és l'ordinador tope de gamma que havien presentat fins ara, amb el nou M2 Ultra i M2 Max, i ens van presentar, per mi per sorpresa, però crec que va quedar així un lleugerament descafeinat, el Mac Pro, que és l'últim ordinador que faltava per integrar-se amb els chips d'Apple Silicon. Encara feien a uns Intel, per tant, s'ha acabat. O sigui, aquest dilluns es va donar per finalitzada l'etapa amb Intel. Ja no hi ha cap ordinador que monti chip Intel, ni un. Han acabat la transició cap als Apple Silicon. El Mac Pro és igual, manté la forma que tenia fins ara, per dins és com un Mac Studio, però sí que permet, amb unes ranures PCI Express, doncs ampliar-se. Vale, i ara ja...
I tot això que ha dit el Ricard, sense guió, de memòria.
Sí, no, claro.
Perquè aquí, ara allí va estar al peu com un canó.
Mirar, ahora dando, es decir, en cuanto a todos los sistemas operativos, todo lo vamos a tener que actualizar, y en todos los sistemas operativos, para mí vamos a tener dos cambios importantes. Lo primero es que, oye, Siri ya desaparece, solo hay que decir Siri, ya no hay que utilizar palabras.
¿No se os ha activado res?
No, por ahora no, porque lo tengo en...
El nuevo sistema operativo, ¿no?
Entenc, no encara no tenim.
Encara
no
tenim.
Será solo con Siri, con el cual el Oye Siri habrá desaparecido. Y bueno, esto pues, es bueno.
También se le podrá decir, ¿no?
Sí, se le podrá decir, claro. Pero bueno, será más fácil. En dos días acortar se nos da, ¿sabes? Ir rápido, se nos da fenomenal a los usuarios.
Nalgra.
Y luego, bueno, otra de las cosas que me ha sorprendido es que en ningún sistema operativo se menciona el tema de la IA, de la inteligencia artificial. Y eso, bueno, pues como siempre, creo que para Apple es bueno cuando Microsoft ya dice que lo integra al 100%, precisamente porque cuando lo saquen con algo intentarán sorprendernos.
De todas maneras, no hablan de inteligencia artificial, pero fa molts anys que ens estan parlant de machine learning y la inteligencia artificial ya está.
Yo no lo sé, esto es tirar ahí, venga, tiene una piedra y tal, pero imagino que es que esta Siri será, sin que nosotros queramos, la llegaremos a utilizar hasta que sea nuestra propia IA, con lo cual no tendrán que integrar nada nuevo, ya estaremos acostumbrados, sí, los usuarios, y es precisamente lo que hace Apple y lo que ha hecho con su One More Thing de ahora. En cuanto a los hardware, solo comentar o recalcar, como bien decías, el tema del chip M2 Ultra ya en el MacBook Pro, con lo cual ya se acabó la época Intel, y eso sí, claro, estos nuevos chips es lo que ya reafirma en la carrera en la que están metidos Apple con los chipsets, que nada más entrar ya están a la cabeza, es decir, en cuanto a rendimiento y demás. Daros cuenta que estos chips, que los llamamos así para siempre hacer un símil sencillo para toda la audiencia, es, oiga, es que un ordenador con este chip puede hacer usted las producciones de película digitales, programar apps gráficamente, es decir, es que es no se lo va a acabar.
Sí, sí.
No es esto del vídeo del cumpleaños, no, oiga, es que es para hacer cosas muy serias, pero es que esto está en la mano ahora, y lo que han hecho es ponerlo en la mano de todo el mundo, desde el MacBook Air de 15 pulgadas, que desde que salió el MacBook Air hace ya 12 años, todavía nadie ha llegado a algo tan slim, tan fino, tan, sí, poco pesado y tan potente. 12 años siendo el número uno en algo que sacaste. Pues yo creo que son los apuntes más importantes en cuanto a estas dos cosas. Y como no, llegó lo que llegó después del hardware y después de esto, el hito histórico, que como bien comentábamos con Ricard, bueno, pues creemos que es la primera vez que Tim Cook suelta aquel One More Thing.
Això ve de Steve Jobs.
Steve Jobs, sí.
Quan havia de presentar algo gordo que ho havien intentat mantenir en secret, et feia una keynote normal, semblava que havia acabat, anava a fer el resum, i llavors et deia, ah, una cosa més. I surt a la pantalla One More Thing, que és una cosa més amb
l'iPhone, doncs, o sacando el MacBook Air d'un sobre.
Sí, sí.
Home, 4.
Jo em va agradar molt. Tim Cook va fer el One More Thing i va presentar, David, el que... Bueno, sí, dichosos rumors. Jo, de veritat, fa 3 setmanes que vaig deixar de mirar webs i històries, però sí, és veritat, era un rumor ja molt potent, el tema d'alguna cosa...
Sobretot quan se va dir que
treia
aquest nou sistema operatiu per ulleres i tot això d'aquí.
De visors, ulleres, bla, bla, bla. Però, ull amb el que ens han presentat, que el David Casero ho té ben...
Com són aquestes ulleres?
Bueno, lo primero, tengo que dar la enhorabuena a todos, porque todos en el programa anterior acertamos en nuestras predicciones. Yo decía que primero tendría, no sé, que para acostumbrarnos tendríamos que tener algo intermedio, como una realidad más aumentada. Ricard decía, oye, por el software y tal, ostras, esto parece que es realidad virtual a tope, ¿no? El director del programa decía, no sé, ¿qué será? Bueno, pues ha sido todo. Al final ha sido todo, y así son, y han presentado no solo las Vision Pro, unas gafas de realidad, hablémoslos de realidad y de usabilidad, sino que además han presentado un sistema operativo que hace que toda esa tecnología realmente la hayamos visto cómo podemos usarla. En la presentación, y solo por dar un dato...
Yo creo que esta es la clave.
Esta es la clave y es lo que iba a desarrollar solo 10 segundos. En toda la presentación, quien siguiera la presentación, nosotros la seguimos, se habló de tecnología y de la tecnología, los chips y demás que llevan estas gafas.
¿Cómo pueden feana?
Todas las imágenes, todo lo que salían hablando de las gafas, todo eran vídeos de situaciones reales.
De casos de uso.
Vídeos y vídeos y vídeos de caso de uso de... Bueno, yo es que me sentí identificado,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Con lo cual, yo me sentí identificadísimo haciendo ciertas cosas del día a día, ¿vale? Donde paso unas cuantas horas. Y donde, bueno, pues hemos visto el qué. Pues unas gafas. Sí, unas gafas de qué, de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta.
Sí, bueno, mixta que lo englobe todo, ya está.
Realmente hemos visto unas gafas adaptables al uso del día a día con toda la tecnología. Es decir, para empezar son unas gafas...
pero a cualquier cosa.
A cualquier cosa. En ningún momento desconectas de la realidad si tú no quieres. Es decir, estas gafas puedes hacer que estés en una realidad virtual, en tu mundo, y a la vez sean tan inteligentes como para que los ángulos se vayan reconvirtiendo en realidad aumentada. Estoy sentado en el sofá, pero de pronto viene mi mujer y esa parte la veo clara, se me baja el volumen, escucho a mi mujer y la veo y hablo con ella. En un momento dado, incluso si la miro, porque eso es importante, la mirada es muy importante en estas gafas, la miro, automáticamente se parará todo lo que esté haciendo, se convertirán en unas gafas totalmente transparentes y podré verla y hablar con ella.
Sí, perquè aquest és l'important, no? Com se usen, com se utilitzen, com se manipulen, bueno, aquestes ulleres, com es fan anar.
És el que sempre hem dit, tecnològicament hi ha hagut molts avanços a la història, però cap ha acabat triomfant fins que no se li ha donat un ús real.
Clar, perquè jo me'n recordo les ulleres que vam provar al mobile, teníem d'anar aquí amb la varilla tocant en van, enrere, amunt i avall, per fer aquí. Però aquí què tinc de tocar?
Nada.
No, res.
Solo tengo que mirar. Es que es bestial. Además, quien las ha probado, como comentábamos antes, 4 personas, o sea, es magia, lo definen como magia. Es increíble lo bien que funcionan los sensores, según parece, y donde estás mirando, para empezar, sistema operativo. Todo el mundo que tenga un iPhone, que tenga un móvil, ¿qué vas a ver?
Perdona, esto es muy importante. Claro. Ho dic perquè va haver molts rumors que deien, bueno, això serà com una segona pantalla de l'iPhone, necessitaràs de l'iPhone. No. O sigui, les Vision Pro són un ordinador en si mateixes. Exacto. Ho fan tot, ho gestionen tot.
Tienen todos los sensores, las pantallas, la batería, memòria, los chips,
tot.
Absolutament tot.
És un ordinador, amb pantalla inclosa.
No te hace falta conectarlo a ningún periférico, a ninguno. Ahora, eso sí, además, con esta autonomía, el tema es que tú, cuando lo enciendas, vas a tener un sistema operativo como el que tienes en tu móvil, a base de logos, iconos, ir abriendo y cerrando aplicaciones, sí, abriendo más pantallas, más escritorios, como en el ordenador.
Puc navegar, puc fer... puc fer com si fos un ordinador.
No.
Es un ordinador.
Tienes el ordenador. Tienes el iPhone, tienes el iPad, tienes el Apple Watch, es decir, tienes todo, absolutamente todo. Es más, hasta el presidente de Disney salió y dijo, sí, ahí tenéis Disney para verlo, para disfrutarlo como queráis en vuestras gafas. Tiene toda la inteligencia de los AirPods en cuanto a sonido. Toda cancelación de sonido, te subo, te bajo el volumen. Yo, de verdad, cuando decían usos, fijaros, ahora os voy a hacer el símil en lo que me vi identificado en todo esto, el uso real. Me paso alrededor de entre 4 horas y media al día en la cocina, cocinando. Y además, cuando estás cocinando, bueno, pues a veces pones extractor, a veces no, a veces tal. Y siempre tengo, según la hora que es, o el ordenador encendido al lado, porque además estoy trabajando, o si es en un momento de cocina y lúdico ya por la noche, tengo a lo mejor puesto el iPad con alguna serie, ya... porque es cuando tengo tiempo para la serie.
¿Qué vos dices, David? ¿Qué tengo de ver a la cuina cuinando a mujeres? Porque claro, eso tendrás todo.
Bueno, tendré hasta que cuando pico la cebolla no lo lloraré. Es decir, es que por tenerlo...
Aquí está la principal función.
Claro, por tenerlo lo voy a tener todo, pero es que voy a ver lo que cocino, voy a poder estar viendo la serie. Si de pronto pongo la Thermomix o pongo el extractor, se me va a subir el volumen, claro, de los auriculares,
y tota la
porque hay más ruido.
Y toda la domótica que tienes a casa teva la tendrás controlada también.
Efectivamente, podré subir y bajar las persianas con la mirada, pero es que además vendrá mi hija a cualquier cosa y veré a mi hija, hablaré con mi hija perfectamente, no estaré aislado.
Hi ha una cosa, o sea, molt tonta, uf, amb això que
bestial.
Diu el David.
No, és que, uf,
és que
claro,
si et ve una persona...
És que estaré trabajando, podré estar cocinando y revisando un documento con un cliente.
Si et ve, una persona i estàs fent anar aquestes ulleres, davant porten com una pantalla, realment, interior, que surten els teus ulls.
Sí.
I així la persona que t'està parlant et veu quasi bé la cara sencera.
Sí, sí. Claro, porque te ven los ojos.
Et veu els ulls i l'expressió que fas amb els ulls, eh? O sigui que està pensat,
es que,
hi ha molts detalls pensats.
La verdad que al final, y miraros cómo se maneja con los ojos. bestial. Pero es que además, si tenemos algún botoncito, ya estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque tenemos la ruleta del smartwatch que lleváis ahí en la muñeca. Sí, sí. Pues esa ruletita la tenemos aquí para que nos sea más fácil, porque es una ruleta, solo rueda y la puedes pulsar, no nada más, en el caso que sea necesaria para poder manejarla. Y bueno, con chipsets dentro, pues tiene el chip M2 más gordo que tienen los ordenadores. Uh-huh. Tienen tal,
el del MacBook Air lleva, o sea, lleva el mismo procesador.
El M2. ¿Eh? Digo, es decir, procesadores todos, pero además han desarrollado un chip, un R.
R1.
El R1, que tenemos que hablar de él.
En realidad.
Bueno, sí, pero que más que realidad.
Bueno, el chip en los ulleres.
No, aniría al retard.
Vull dir, aquest chip R1 el que fa és controlar totes les càmeres i tots els sensors exclusivament perquè la latència, o sigui, el retard, sigui mínim.
¿Vale? Es decir, que si viene tú estás en tu mundo y viene tu hijo corriendo, lo detecta al segundo y lo puedas ver. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, retardos en la realidad cero. Y para eso han hecho un solo chip. Con lo cual, al final, oye, es añadir a todo lo que tenemos con la ruletita del smartwatch, a toda la inteligencia de los AirPods, a toda la usabilidad que tenemos en el iPad, en el iPhone y en un ordenador. Todo en uno.
N'anirem parlant perquè d'això aniran sortint informacions. La mala notícia és que no estaran fins a principi de l'any vinent i només als Estats Units. De moment, evidentment, s'expandiran a tot el món.
Però ja em sembla que aquesta notícia de les ulleres serà un abans i un després.
Jo crec que sí. Li estan donant marge ara, perquè ara contactaran amb tots els desenvolupadors perquè adaptin o desenvolupin aplicacions noves, perquè quan surtin al gener o al febrer del 2024 als Estats Units surtin ja amb carregades d'aplicacions, que és el que ha fet sempre. Sempre ho han fet així. Quan van presentar el rellotge va ser el mateix. Te'l presento, ens esperem uns mesos perquè surtin amb aplicacions. I amb el telèfon, quan van presentar ja la botiga, doncs va ser exactament el mateix. En fi, els propers dies en seguirem parlant perquè seguiran sortint informacions i tenim temps. Tenim temps. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i buenos días.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En 20 minuts ens plantem a les 2 de la tarda. Seguim a 25 graus a la ciutat de Lleida. De fet, dècima amunt, dècima avall, és el que té, el que et deia, tenia aquesta cortina de núvol a sobre, el sol és potent, evidentment, però, escolta, si et posen el tendal, doncs és evident que la temperatura màxima es manté. I ja ho sé que és bo, que ens toqui el sol i ens agrada veure el sol, però jo, de veritat, que 25 graus ho trobo una temperatura màxima ideal. Tu no ho sé, i si vols, digue-m'ho, envia'm un WhatsApp, 664-526-180. Si amb 25 en tens prou, o ja que arribem a l'estiu, vols que pugi més, 664-526-180. Carme Bellet, del grup de dones Lleida, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Te'n rius de mi?
No, o de la temperatura. La temperatura al meu cotxe marcava més. Bueno, però jo, sobretot, el que fa és molta xafogó, molta calitxa.
Això sí, però tu ets una persona que amb 25 graus de màxima ja en tindries prou?
Amb 23.
Vale. Jo sempre he dit el mateix. Per mi la temperatura ideal seria 15 de mínima, 15 o 12 de mínima a les nits i 25 com a molt de màxima de dia. Tota la vida viuria així, jo.
Jo sóc d'hivern, sóc d'estiu.
I escolta, que avui està amb nosaltres des de App Lleida la Núria Ribes, i la tenim aquí als estudis. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Fas bona cara.
Sí, sí, ja era hora que pogués venir presencialment.
No, a més, la Núria, bueno, ho dic públicament perquè és que ella ja ens ho va explicar a través de les connexions de telèfon, doncs va tenir un accident i es va fer mal amb una cama. I això va ser per Nadal.
Va ser per Nadal i, mira, fins fa 3 mesos ha estat de baixa. Sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, però ara ja està, bé, ja normal, mitjanament bé?
Bé.
Bé?
Sí.
Bueno.
Sí, se la veu molt bé.
Algo de rehabilitació encara?
No, ja també ja l'he acabat.
Sí? Sí. Segur que t'han manat deures per casa, ves fent aquests exercicis, surt a caminar,
sí,
aquestes coses,
sí.
I ja ho fas o no?
Bueno, va.
És curiós, això ens costa a tots, no sé per què. O sigui, ens costa anar a la rehabilitació quan t'has fet mal alguna vegada i quan ja acabes et diuen, bueno, però tu ara segueix un mes o unes setmanes més fent això. Sí, sí, tant. I quan ho dius... Ho dius de debò, eh? Vull dir, almenys em passa a mi. Jo li dic, sí, sí, no, no, mira, ho faré, jo que sé, al vespre o al matí. No faig ni un dia, ni un dia.
No, no, després això són prioritats, no?
Bueno, no sé.
Jo, per exemple, dic que no tinc mai temps, vale? I tinc una filla de 16 que em diu que el temps és molt relatiu.
És
no?
molt relatiu.
I la constància costa molt. Sí. A mi em costa, no a tothom potser, no? Però ser constant en alguna cosa és per a mi, que no ho soc, és un gran... Un gran què, eh?
Costa molt.
Costa molt, sí, 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 costa molt.
Estàvem parlant de la calor i dels instituts i de les proves d'accés a la universitat, que per cert és una altra assignatura pendent de qualsevol govern. S'havien aprovat ja uns canvis en els propers 3 anys de les proves d'accés a la universitat, de la selectivitat de tota la vida, que cada any li canvien el nom. S'havien aprovat uns canvis progressius per acabar fent-la, doncs, no sé exactament com volien fer, és a dir, volien fer menys exàmens però més competencial o no sé quines històries. Ara s'ha tornat a aturar tot, sense data, sense saber, és a dir, la gent que va l'any que ve no saben ben bé què aniran a fer o què no aniran a fer. I és prou dur, això dels dies previs de la selectivitat, com perquè l'any abans no sàpiguis ben bé què vas a fer, a Carme. És que és un desastre, eh?
Sí, jo no sé, ara podem això agafar per la part de la selectivitat i l'educació, per la part de la política, és a dir, que és que no només s'ha aturat això, és que s'han aturat,
bueno, sí,
quantitat de coses tot bàsiques per la vida de les persones, que la gent estava esperant, és que en molts aspectes, i llavors dius, no sé si viuen fora de la realitat. Jo sí, jo penso que quan s'entren en política és com passar a una altra dimensió en la qual, perquè si no, no s'entén, o sigui, no s'entén que estiguin tan allunyats de la vida diària, no? Que és, sí, el que, sí, ens interessa de les persones.
Però és que, a més, en aquest cas particular de les proves, sí, de selectivitat, això no és una cosa que pots decidir al gener o al febrer, perquè la gent que hi va aquell any ho han de saber abans, s'ha de fer d'un curs a l'altre. O sigui, ara ja ha d'estar decidit el de l'any vinent, hauria d'estar decidit.
Sí, però jo fa més de 5 anys que estic jubilada, i potser 5 anys abans, és a dir, fa 10 anys, ja s'hi sentia, ja mos ho deien, bueno, l'any que ve les proves, no sé què.
Fa 20 anys que ho escolto, això, jo.
Doncs ja està, i és una inseguretat, realment, i a la canalla vulguis o no, si nosaltres el professor la teníem, ho transmets, no saps com, no? Perquè jo penso que aquesta inseguretat, la selectivitat i posar nerviós, posem nosaltres també, saps què et vull dir? Sí, sí, no, de veritat,
a veure,
perquè sí que és els temaris són els que són.
Sí que és veritat que depèn del que vols estudiar, ja fa molts mesos, als estudiants de segon de batxillerat, que els hi van dient, escolta, depèn del que vols estudiar, l'any passat la nota de tall va ser aquesta,
sí,
has d'esforçar-te, has de traure tant perquè si no, no entraràs, etcètera, etcètera, i això sí que és veritat que és una pressió afegida que no busquen.
Pressió, no sabíem com fer-ho als instituts, realment no sabíem pas com fer-ho, perquè hi havia uns temaris molt amplis, cada vegada estudiem menys, vull dir, arribem a la universitat amb uns nivells determinats que són molt diferents de fa molts anys, i bé, doncs això després a la universitat també ho volen arreglar i no saben com.
Núria, jo no sé si a casa tens algú que aviat farà la selectivitat o no.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
tinc una adolescent, bueno, la gran ja no, ¿vale? Perquè la gran ja està per la universitat, però la...
Ja la va passar.
Ja ha passat, però la petita sí que... Estan fent primer, vale? I el primer dia que va vindre de l'institut, de primer de batxillerat, va dir, mama, han estat tot el sant dia, que l'únic que han parlat és de les proves de selectivitat,
claro,
les proves de selectivitat...
Però això primer.
I això primer ja, vale? Llavors, imagina't ara, de cara a segon, ella mateixa ja m'ha dit, mama, ja no podré fer activitats extraescolars, no puc fer anglès, no puc fer gimnàs, no puc fer res, perquè només he d'estudiar. Vull dir, ella ja va amb tota aquesta tensió a dintre de dir, és això el que m'estan transmetent? I a sobre, si és que tampoc no sabem al final quina prova li faran, ni com
clar,
ni faran.
Això és el que dic.
Jo penso que és el que deia ella. A nivell de polític també jo crec que hauria d'haver una llei que digués que hi ha certes coses que no es poden fer, com això. Vull dir, que les coses s'han de programar
i
que no pots carregar una cosa d'un any per l'altre.
És que fins i tot...
Pel partit polític que entri, perquè ara entren d'entre partit polític i diu, ara, pues mira, jo tinc ara de fer que facin piruletes. Sí, pues no.
És que fins i tot per les professores i els professors, perquè et prepares, sí, les classes d'una manera, el temari d'una manera... I si et canvien la història, ho has d'anar readaptant.
Sí, sí, és que com que nosaltres portem aquesta inseguretat també damunt, perquè ja et dic, això, hi ha tants canvis contínuament en el món de l'educació que bueno, nosaltres també els teníem, bueno, jo els tenia quan hi era, i els meus companys els tenen, i aleshores això es transmet.
Mira,
a més que s'hi juguen molt, és veritat, és que la canalla s'hi juga molt amb això de la nota aquesta.
Aquesta llunyania del dia a dia que deia la Carme, jo crec que molta gent ho ha notat això i és part de la clau de l'abstenció a les darreres eleccions, encara que hagin sigut en clau municipal, perquè vull dir, en clau municipal també l'Ajuntament en molts temes ha demostrat estar molt lluny del dia a dia. O sigui, ens ho mirem des d'una posició elevada, allò com, mira, la ciutat aquí als meus peus, a veure què podem fer, grans decisions, però després del dia a dia, que és on s'han de prendre decisions més terrenals, doncs han estat molt absents, i jo crec que és clau de l'abstenció, que no hem de recordar, que, o sigui, no hem d'oblidar que Lleida ha votat un 50 i un 51%.
Sí.
Una mica més de la meitat dels que poden anar. O sigui, és legítim perquè és legal el govern que surt d'aquí, però èticament o moralment és bastant qüestionable.
Sí, però és que penso que si hagués votat el 40 també. Vull dir, això és molt gros, també s'hauria de replantejar.
Sí.
Saps què et vull dir? També seria legítim, no sé si m'explico.
Jo dic que les eleccions s'han de fer un dilluns, no un diumenge, un dia de la setmana, i ja està.
També.
Jo crec. Almenys ho podíem provar. Un any.
També.
Escolta, anem a provar-ho, tu, a veure.
Sí, però no sé si el problema és aquest.
No,
el problema és més de fons, per desgràcia.
En fi, escolta, en 10 minuts ens plantem a les 2 de la tarda des de App Lleida, que es trobes a la web applleida.cat, la Núria Ribes a applleida.cat. Avui la Núria ja ens pot explicar més novetats, perquè es van tancant coses, i tot i que ja ho sabem, fins que no estan tancades no es poden explicar. Avui se poden explicar,
Sí, avui se poden explicar. Com a activitats que tenim ara pendents des de l'associació, estem organitzant pel dia 29 de juny, que és un dijous, un sopar solidari. Aquest sopar solidari el fem cada any, i aquest any el volem destinar a... Bueno, cada any el destinem a una associació diferent. L'associació està escollida entre les sòcies d'App Lleida, mitjançant votació, i aquest any pues, l'associació que ha sortit com l'escollida per totes ha estat l'Associació d'aquí Lleida contra el Càncer, i serà benefici tot el que recaudem pues, per l'associació. No? Llavors, amb aquest sopar, que també, clar, nosaltres com a empresaris també volem fer més accions, no? que puguin contribuir a l'associació i també a nosaltres, no? Una miqueteta. I en aquest cas el que hem fet és volem incentivar també el que és el comerç de Lleida, i per això el que fem és una catifa rosa a l'entrada del sopar de gala. Amb aquesta catifa et pots fer una fotografia i has d'anar vestit amb alguna peça de color rosa. Vale? Sigui el vestit, sigui les sabates, sigui un bolso, sigui un complement.
Pot ser un complement, no?
Pot ser un complement.
Si voleu una rosa del Vall, doncs
això mira, ja, cadascú. Això ja cadascú com vulgui.
Si ho combines bé.
I el que estaria molt bé pues, és que pues, aquestes peces les poguessin comprar en qualsevol dels comerços d'aquí Lleida.
Ah, val.
Sí. Molt bé.
Home, està bé això?
Està bé, sí.
O sigui, anem al comerç local
sí.
I busquem un complement o tot un vestit. Això ja cadascú que decideixi, rosa, que tingui
alguna part
rosa.
Sí.
I, home, doncs, escolta, és una bona iniciativa. Perquè
sí. Llavors hem parlat amb l'Associació de Comerciants, tant de la zona alta com del carrer Major, i doncs tots han estat molt convençuts de la idea, no? Llavors, doncs és això, és venir amb una peça rosa al sopar solidari i poder contribuir doncs, amb això, i després amb el que és allà l'associació. El dia del sopar fem una rifa solidària amb productes també de molta gent que ens donen, i després també fem, que l'any passat també ho vam fer per primera vegada i ens va anar molt bé, amb una galeria d'art fem una subhasta d'obres. Vale? Aquesta subhasta també va estar molt bé perquè bueno, pues els pintors i els artistes també no és que donin l'obra, però sí que la donen amb un preu molt de sortida molt bé, i això també fa que puguem tindre més diners per donar a l'associació al final. No?
I tu com s'hi ha d'apuntar si volen allà al sopar?
A través de la web. A la web, vale. un entre i es pot apuntar les persones que vulguin. I després també fem taules corporatives per a empresa. Si alguna empresa diu, pues nosaltres volem anar tota, som 10 a l'empresa i volem anar, pues també hi ha taules que són així per a empresa. No?
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, esperem que vingui molta gent i que puguem recaudar molts diners.
La condició és portar alguna cosa, Rosa, et fas la foto, després la pots publicar a les xarxes o no,
sí, sí.
Però, escolta, compreu al comerç local. Que ningú et demanarà el tiquet, però compreu al comerç local, que així també fomentem una mica el de casa nostra. Pensa que el que gastem a casa nostra, part es reinverteix a la nostra societat, i per tant és la roda.
És a vegades roda.
Costa engegar-la, aquesta roda, però un cop funciona, doncs n'acabem beneficiats tots plegats. Això m'has dit que serà un dijous...
El 29,
29 de juny.
De juny.
Curiosament, bueno, curiosament no, perquè passa cada any, el mes de juny el comencem, el dia 1 de juny, amb el dia de la col·lecta de l'Associació contra el Càncer de Lleida, amb les taules, amb el faldó verd i amb les persones amb la guardiola aquella verda. Vam parlar amb l'Eva Figuera, que és la gerent de l'Associació contra el Càncer a Lleida, i ens va explicar, cada any ens ho explica, que aviam, ells necessiten aquestes ajudes econòmiques per seguir oferint de franc les activitats i el suport tant a familiars com a persones que s'estan recuperant d'un tractament contra el càncer. Ja sigui teràpies, ja sigui acompanyament, ja sigui transport, perquè és que a vegades una cosa tan bàsica tant, com anar a l'hospital, sí. Doncs depèn de quin municipi, depèn de quin punt de la demarcació, de la província, doncs a veure, com ho fem això? Doncs tranquils, que l'associació té mitjans, però evidentment aquests mitjans s'han de poder mantenir i per això fan la col·lecta. I una de les maneres d'ajudar-los doncs és amb aquest acte que organitzen des de App Lleida dijous 29 de juny. Que a més és un sopar, o sigui, també que ho direu del sopar.
Sí, sí, perquè és que quan una persona està malalta, està molt bé la part mèdica, que l'han de millorar, però està molt bé, però l'acompanyament després, o sigui, són moltes coses que es necessiten i que associacions com aquesta, doncs, vaja, ajuden molt, no?
Núria, igual estàs embolicada tu a l'organització d'aquest sopar.
Totalment.
Home, suposo que a nivell d'App Lleida hem dit, a veure, qui tenim que organitzi saraus d'aquests? Saraus, enteneu-me, en el bon sentit de la paraula, la Núria Ribes. Doncs vinga, Núria, t'ha tocat.
Sí, 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 sí. A més, quan vam canviar de junta, pues, ara aquesta vegada pues, hem tingut la gran sort de ser moltes persones. A la junta ja abans érem 4, ara som 13 persones. I clar, pues, el que pot fer això, què fa? Que et puguis una miqueta més diversificar cadascú la seva feina, no? I va ser molt bo pues, perquè, bueno, pues, així, ficant una mica de càrrecs, a mi me van ficar com a vicepresidenta d'esdeveniments. Per tant, tots els esdeveniments d'App Lleida, doncs, hi estic al capdavant. Sí.
Vale. Núria, segur que hi ha una pregunta que et fan sempre. Se segueix casant la gent?
Sí, sí, sí.
Ja veieu que
sí.
He fet un salt de tema que no veguis. Però és que sempre que veig que la Núria li pregunto, li dic què? Se segueix casant la gent? Perquè ja sabeu que la Núria és wedding planner, és organitzadora de bodes. I sempre li pregunto el mateix, perquè em fa gràcia.
Sí, mira, aquest dissabte mateix...
Però és que estem en un mes
molt fort. Mira, aquest dissabte tinc un casament allà a la Quinqueta de Neu, a la muntanya, que ha de ser molt xulo, perquè solament és que l'espai, tot, clar, la verdor, la muntanya, vull dir, ja...
Bon lloc,
Ha de ser molt bonic. I llavors el 17 també en tinc, el dia 30 també, vull dir, el juny és un mes complet.
Maig i juny es pot tenir fins i tot juliol,
i
que fa molta
agost,
calor.
Agost, també,
agost
tinc,
també, eh?
També en tinc dos a l'agost, sí, sí, setembre i octubre.
El mes que es casa més la gent?
Jo, per mi, aquest any, el setembre.
Al setembre.
La gent ja deu pensar en matxacol.
Però és que el setembre és un bon mes, eh?
Clar, sí, sí, sí.
A mi, si em deixessin triar de fer les vacances, les faria al setembre.
Eh? Sí, 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 segur.
Si no puc triar-les i ho he de fer a l'agost, però... i no m'agrada. Però, bueno, no m'agrada, però s'han de fer a l'agost. Però si pogués triar, i ja et dic que tampoc jo sóc de torrar-me a la platja, eh? No ho sóc. Per tant, si al setembre no fa tanta calor, tant més. Al contrari, potser millor i tot. Eh? Vull dir, és un bon mes, el setembre.
Sí, és un bon mes fins ara.
Si tens tota la raó, també.
Ho dic perquè l'any passat me sembla que també va ser terrible. És que l'agost, clar, l'agost que fas, és que en aquesta calor, és que no. Ni vacances amb el calor, encara que en tinguis.
Sí, 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 sí.
Encara que en tinguis, sí,
sí. Em volies preguntar alguna cosa, Carme?
Ara no ho sé.
que m'has dit de lo de wedding planner i has dit, ai, com...
No, no, això de qui, quin no, mes, m'ha vingut ara el mes no, aquest.
Vale, vale.
Sí, no, perquè és que amb la calor també, jo és que penso en la calor de l'any passat i realment penso poques coses es poden fer.
No, que igual la Carme està passat... per organitzar alguna boda.
Ah, no sé si mai.
Sí, però no, és un altre tipus. Ah, bueno, és igual.
No. És igual, però la Núria s'adapta
sí,
tot.
Sí, eh? jo m'adapto, no, no té cap
problema. Encara farem aquí el networking, una
sí,
xarxa.
Sí, sí. Això
sí, sí. Molt bé.
No, doncs... no, l'any passat em vam fer un casament al juliol, que recordaré tota la vida, perquè era a la Segarra, i a la Segarra, al migdia, al juliol...
Igual va fer calor.
Doncs
i
no,
més l'any passat.
Calor no, més que calor, vull dir.
És que dic, què feu allà? Us fiqueu aquells, allò del microclima o ni així?
Hi havia de tot.
Per a mi la Segarra és de les comarques més maques que tenim a Catalunya.
No, una sí, altra jo no cosa, ho dic això.
I després hi ha unes zones de microclima, que la zona de Pujal.
Sí senyora, eh? Això tens tota la raó.
Que, no, perdó, Pujal, la... és que hi veig l'altre
no,
dia i ha passat
no,
a la Noia. Ha passat a la Noia, però és igual. És el primer poble de la Noia, ara. Això sí, hi ha hagut aquesta...
Bueno, igual, sí.
Però aquesta zona jo la trobo desconeguda i hi ha moments de l'any que és una meravella i és molt desconeguda. És veritat o no?
Sí.
I aquella zona és una zona de microclima.
Bueno.
Ho dic perquè ha sortit això.
Però no ho van fer allí, eh?
No.
O sigui que
més calor. Però bueno.
En fi, escolta, que ens plantem a les dues, ja ho veieu, eh? Parlem d'actualitat amb veu de dona i vaja, que ens han plantat a les dues. Amb la Carme Bellet, des del grup de Dones Lleida, com sempre un plaer, Carme.
Gràcies, igual.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I això que deia quan la vaig conèixer, que això de venir a la ràdio no m'acaba d'agradar massa. I escolta, mira que bé s'hi troba aquí, eh? Només faltaria. I la Núria Ribes des de App Lleida, des de l'associació App Lleida. Núria, un plaer i encantat de veure't aquí als estudis.
Moltes gràcies, igual que sí, Núria.
Jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Demà hi tornem, demà ja és dijous. Bueno, ja és dijous, demà és dijous. I ja saps, que els dijous parlem d'animals de companyia, parlem de salut i de nutrició, i a partir de la una de les escapades amb el David Velasco en busquem propostes de cara al teu temps de lleure. Això serà demà a partir de les 12:20, però abans segueixes ben informat amb la Pilar García Muñiz.